Radio Vilafranca.
Molt bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest divendres 9 de febrer de 2024. Ja hem estrenat el Carnaval. I coincidint amb l'arribada de Sa Majestat, el rei Carnestoltes, ahir a la tarda han arribat les esperadíssimes pluges, tot i que aquí al Penedès ben poca aigua està caient aquest matí. D'aquí uns minuts, el nostre home del temps, el Marc Paredes, ens explica si anirà més o ens haurem de conformar amb aquestes quatre gotes. Escalfem motors d'aquestes 3 hores de ràdio que compartirem fins les 12 i en nom de tot l'equip des de Ràdio Vilafranca us saludem Marc Pujol i Sílvia Delgado. Com us dèiem, d'aquí uns minuts, així que acabi el sumari, el Marc Paredes ens explica el temps d'aquest cap de setmana i tot seguit els esports, una prèvia ràpida dels partits més interessants del cap de setmana i una entrevista. Avui amb Ivan Alcalà, de la Unió Esportiva Tancat, per parlar d'un projecte que combina classes de repàs i entrenaments i que perilla. A 9:15, primera de les 3 cites de cada matí, amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flaix informatiu. I tot seguit, roda d'alcaldes. Avui s'hi estrena Jaume Domènech, alcalde de Subirats. A les 10 anem d'estrena d'inauguració i és que aquest mes de febrer s'ha estrenat finalment el centre de dia Els Quatre Vents a Sant Pere Molanta. Avui en coneixerem el seu funcionament i característiques parlant amb dos dels seus responsables, la directora Carol Marcet i l'arquitecte Miquel Máximo. A 11:15, els serveis informatius ens acosta de nou l'actualitat, el segon flaix informatiu del dia. I a 11:15, agenda al detall. Avui amb un parell de propostes. D'una banda, ens fem ressò de la crida que ha llançat el Centre d'Acollida d'Animals Domèstics de la Mancomunitat Penedès-Garraf per acollir i adoptar els seus gossos i gats. En parlarem amb l'Anna Martínez, la directora tècnica veterinària del CAT Penedès. I de l'altre, esclar, no podíem obviar el Carnaval i un dia més en tornem a parlar. I és que justament avui se celebra la Rua, al Vendrell, i us en farem 5 cèntims amb el regidor de festes, Cristian Soriano. A les 11 trepitjarem Catifa Vermella, de la mà del Marc Compte, el nostre expert cinematogràfic que va anar als Premis Gaudí i avui ens repassarà anècdotes, palmarès i escoltarem les moltes entrevistes que va fer a la Catifa Vermella. I no oblidarem, esclar, les estrenes que arriben aquest cap de setmana a la gran pantalla. A 11:15, última parada de 5 minutets per escoltar l'actualitat de les nostres dues comarques a càrrec dels serveis informatius. I acabarem amb una entrevista que ens obliga a sortir de la ràdio i això ens agrada. Avui ens desplacem al showroom Green Maiden Art al Vendrell per parlar amb la seva propietària i artista, Eva Jurado. A banda dels flaixos en què us acostem l'actualitat de casa, també connectarem a les hores en punt, a les 10, a les 11 i a les 12, amb els butlletins horaris per saber com es presenta aquest divendres, que comença ara el Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
El temps.
Coincidint amb l'arribada de la pluja, avui tenim cita amb el nostre home del temps, Marc Paredes, bon dia.
Molt bon dia. Doncs sí, la pluja ja ha arribat, de matinada.
Rius perquè no n'hi ha molta.
No n'hi ha molta, però bé, ha arribat, sí, perquè feia dies que ho anunciàvem i em fa una mica d'il·lusió.
I tant.
I és que ja de matinada han entrat aquestes precipitacions per les Terres de l'Ebre i estenent-se ràpidament pel Camp de Tarragona, extrem sud de Lleida, i ha estat pels vols de quarts de set del matí quan ja han fet entrar pel Penedès i ara mateix ja s'estan estenent cap al nord, és a dir, cap a les comarques, cap al quadrant nord-est, és a dir, per les comarques de Girona i ja cap al Pirineu i Prepirineu. Per tant, doncs, ens espera un matí insegur, inestable, amb aquestes precipitacions dèbil, pluja d'anar fent, que no deixarà grans quantitats ni molt menys, com a molt 5, 10, 15 litres, les més destacades, però en qualsevol cas, una pluja molt benvinguda, perquè es tracta d'un front atlàntic que a casa nostra doncs, ja acostuma a deixar molt poqueta cosa. Si bé a mitjans de setmana s'intuïa una petita baixa mediterrània, que això no s'ha acabat formant, i per tant ens hem de conformar amb aquest front atlàntic que està escombrant totes les comarques, i ho continuarà fent, però amb una treva a partir de la tarda. Per tant, rugues de carnaval escolar, rugues de carnaval de molts municipis. Durant la tarda hi haurà una treva, tot i que mantindrem, perquè aquí hi ha molts matisos, tot i que mantindrem la inestabilitat, sobretot cap al Camp de Tarragona, el Baix Penedès podria ser que plogués també, i les comarques de Lleida. No s'espera que plogui tant i tan continuat com està fent ara, sinó que seran ruixats o més aviat pluges intermitents, que es podien mantenir fins al vespre, però amb aquesta petita treva que sembla que hauria d'afectar doncs, durant les hores de la tarda i a mesura que avanci ja la jornada, que ara al vespre nit, doncs, aquestes precipitacions tendiran a desplaçar-se cap al nord, cap a les comarques de Girona.
La temperatura suau, no?
La temperatura suau. No s'esperen grans fredurades, ni molt menys, però atenció perquè a partir de demà el vent s'imposarà. Per tant, la pluja no farà la guitza, però el vent sí. Sobretot el Penedès. De fet, tenim un avís del Servei Meteorològic de Catalunya, tant pel que fa a les fortes ventades per demà dissabte i diumenge. Per tant, aquestes rues de carnaval, que a la pluja no els afectarà, perquè tindrem un cap de setmana marcat pel sol i l'estabilitat, però amb aquest vent que podria fer una mica la guitza.
I quan hi ha el proper front?
I el proper front, doncs...
No es divisa encara?
Hi ha discrepàncies amb els models, sí que alguns ens mostren no, algun petit pas d'alguna borrasca humida, però és que això és ara mateix fer volar coloms, i per tant encara ho haurem d'anar seguint, però sembla que de cara als propers dies les altes temperatures tornaran a imposar-se, i veurem si hi ha la possibilitat de regar una miqueta el territori, però els mapes estacionals, aquests que ens indiquen la previsió a llarg termini, ens indicaven que de pluja ben poca com a molt avui, i ja veurem.
Gràcies, Marc, i bon carnaval.
A vosaltres, bon carnaval.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Els esports.
Sens dubte, la prèvia esportiva és una de les seccions imperdibles dels divendres, uns minutets en què us ajudem a agendar els partits penedesencs més destacats del cap de setmana i us apropem també una conversa. Avui parlem d'un projecte que combina esport i formació i que actualment perilla. El descobrirem amb l'entrenador del Tancat, Ivan Alcalà. Arrenquem secció als estudis de Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs com bé dius, arrenquem ja aquesta prèvia esportiva. En aquest cas, una minvadíssima prèvia, i és que aquest cap de setmana, amb la celebració de Carnaval, hi ha moltíssimes competicions que s'aturen i es reprendran ja la setmana que ve. Amb tot, sí que hi ha algunes que continuen amb el calendari habitual. És el cas, per exemple, del futbol. El Vilafranca, que ve de guanyar dos partits consecutius, rebrà diumenge el Tona a les 12 del migdia en la 20a jornada del grup 5 de la Tercera Federació. I ja en hoquei patins, aquest cap de setmana es disputa la 18a jornada de la Parlem Hoquei Lliga, que tancarà diumenge el Calafell, rebent a les 6 de la tarda el Girona, un Calafell que, recordem, tindrà poc marge de recuperació després de visitar ahir el Reus en la 5a jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions. Justament el Reus serà el rival del Noia en aquesta 18a jornada de la Lliga Domèstica. El que segurament serà el partit més interessant d'aquesta jornada es jugarà diumenge a 2:15 del migdia. I en el grup nord de l'Hockey Lliga Plata, on hi tenim a Vilafranca i Vendrell, cap de setmana de descans. Per tant, competició que reprendrà dissabte vinent, dia 17 de febrer, amb la disputa de la 14a jornada. En dues setmanes, per tant, el Vendrell a les 8 del vespre rebrà el Tordera i mitja hora més tard, a 8:15 del vespre, el Vilafranca visitarà el Sant Feliu. I després d'aquesta prèvia esportiva anem ja fins a Domens Ràdio, on ens espera la Lourdes Meronyo per apropar-nos l'entrevista de la jornada. Uns minutets que avui dediquem a un projecte entre l'esport i la formació. Lourdes, tot teu.
Sí, Eli, jo crec que molts de nosaltres i de l'audiència recordarà aquest magnífic projecte que té un golfista, que és el nostre Vendrellenc, el Ivan Alcalà. Molt bon dia, Ivan, com estàs?
Bones, com estem, Lourdes? Encantat d'estar amb tu.
Igualment. I bé, t'haig de donar l'enhorabona, tot i que no sé fins a quin punt te l'haig de donar, perquè vau rebre un premi per part del Diari de Tarragona per Bona Gent, per aquest projecte que era més enllà de la teva professió, que és el golf, sinó d'entrenaments que estàveu fent amb una vessant molt solidària i molt social, amb entrenaments de futbol. Et sembla si ens fas una mica de memòria?
Sí, i tant. Doncs bé, nosaltres des de fa un parell d'anys que estem molt centrats en el futbol, de no només ensenyar els xavals a aprendre a jugar a futbol, sinó preocupar-nos una mica per la seva vida privada, per com estan, per com es senten, com els hi va a l'escola, quines preocupacions tenen, què és el que volen ser de grans. I llavors, bueno, fa un parell d'anys vaig començar a agafar dos o tres xavals que anaven malament amb les classes i els vaig portar amb una amiga meva. Els portava una vegada a la setmana a fer classes de repàs i jo els hi pagava de la meva butxaca. I a partir d'aquí va sorgir la idea, doncs, de presentar aquest projecte a Son Poble, que feia una iniciativa que es deia Diners als carrers, per donar subvencions a les entitats del Vendrell. I bé, la veritat que ens va donar la subvenció i la meva amiga professora de repàs va poder doncs, estar interna al club a la següent temporada. I va ser tot un èxit, perquè vam poder ajudar abans dels entrenaments, venien els xavals, que estan entre 12 i 16 anys, i donaven classes amb la Noemi Aranda, i, ostres, més de 15 xavals van sortir beneficiats. Llavors, en aquest sentit, el projecte va estar molt bé, vam tenir molt reconeixement a nivell de mitjans de comunicació, premis, i aquest últim va ser el de la Gala de Bona Gent, que la veritat que, bueno, que estem molt agraïts de que el Diari de Tarragona doncs, bueno, tingui aquest tipus de gales on d'alguna manera premien a les persones que fan bons actes, no? Que segurament no necessitem premis, però és una manera bonica, no? d'ajuntar totes aquestes persones que durant l'any han fet coses boniques per la societat.
Mm-hmm. Clar, jo m'imagino que quan vas començar aquest projecte no t'imaginaves la repercussió que arribaria a tenir.
Clar, sí, o sigui, totalment. La veritat que va ser una sorpresa gegant. És allò que a vegades dius, ostres, voler ajuda de veritat, d'acord, i potser et venen coses darrere, coses bones, no? I va ser una mica així, o sigui, el meu enfocament era totalment hem de millorar l'entorn d'aquests xavals. Necessitem que tinguin una base fora de l'escola, fora del que els hi poden dir els pares, i el futbol era l'excusa. No. I la veritat que va ser una sorpresa que és que, bueno, et diria que potser va haver-hi una etapa que cada, si no cada dia, cada dos o tres dies venia un mitjà de comunicació per fer-se eco de la iniciativa.
Clar. Ha passat 2 anys, no? I ara
Exacte.
Esteu en una situació complicada i per això també doncs, ens hem posat en contacte amb tu perquè la veritat és que ara mateix hi ha manca de subvencions, hi ha manca de recursos econòmics per tal de poder continuar, no?
Clar, al final, fixa't una cosa, potser els clubs que més recursos tenen són els que potser menys necessiten treballar aquesta part social, no? Nosaltres som un club petit d'un poble com és el Vendrell i realment no tenim cap tipus de recursos. I és cert que al final doncs, la subvenció que vam rebre aquest any ja no la tenim perquè no es dona cada any. I bueno, al final doncs, estem tenint bastants problemes. Vam començar la temporada pagant dels diners del club i fins i tot del sou del nostre com a entrenadors. Vam començar pagant aquestes classes de repàs, però lamentablement doncs hem hagut de tallar-les des de finals d'octubre, una cosa així, que no podem donar les classes perquè no tenim els recursos necessaris. Llavors, nosaltres ara ens estem intentant moure per aconseguir aquests diners pel final del segon trimestre i principis del tercer trimestre, perquè al final és on més ho necessiten i està en joc la vida i el futur de tots aquests nois, que quan siguin grans seran els adults que mouran la societat, no? Per tant, hi ha un treball important a fer. Mm-hmm.
Clar, sense recursos econòmics, sense aquesta ajuda, us és impossible dur a terme. I què és el que esteu demanant o com esteu intentant aconseguir aquestes ajudes?
Doncs, bueno, nosaltres ens seguim movent per intentar aconseguir, a través de petites empreses de la zona, doncs, un petit suport a nivell econòmic que ens pugui donar aquesta empenta per poder anar passant a pagant, encara que sigui més a més, doncs, a aquesta professora. Per una altra banda, ens estem movent, estem a punt de treure un vídeo en el que expliquem tot el que hem fet per les xarxes socials, de UE Tancat, a l'Instagram, tot el que hem fet durant aquests 2 anys i que, bueno, expliquem una mica la situació en la que estem i demanem, ja sigui a les persones a nivell individual o a nivell d'empresa, doncs donacions des de 5 euros. O sigui, 5 euros, al final, és un bitllet que 5 euros potser no et canviaran la vida a tu, Lourdes, o a mi, però a les persones que rebran aquestes classes de repàs els hi pot canviar la vida. Llavors, estem optant per aquesta opció i bueno, esperem, si no com a molt tard, al mes de març, poder reobrir les portes de les aules.
Si algú que ens està escoltant ara mateix volgués fer una donació, com l'ha de fer?
Doncs mira, tenim a les xarxes socials de la Unió Esportiva al Tancat, tenim un enllaç on fica el número de compte on poden fer la transferència o fins i tot el número de telèfon on poden fer els bízums. Uh-huh. Llavors, està al perfil d'Instagram, uh-huh, de UE Tancat, i allà només entrar et sortiria.
Molt bé. Escolta, val a dir que no és per jugar a futbol, sinó que hi ha una vessant molt important perquè aquests nens moltes vegades suspenien totes.
Sí, exacte. O sigui, és que al final tu pares a pensar i jo ho penso i dic, per què vam crear aquest projecte i de sobte tants mitjans de comunicació es fan eco? Ostres, doncs perquè potser és la primera vegada que un club de futbol no es mira l'ombelic, sinó no es mira el melic, perdona, i no mira, no pensa només en aquesta persona, en aquest nen que ve com a vull aprofitar-me d'ell perquè fiqui 3 gols cada cap de setmana i és l'únic que m'interessa, sinó, ostres, vull que aquesta persona, quan vingui al nostre club, tingui un entorn millor, on millori per suposat com a futbolista, però també com a persona. Clar. I jo crec que per això va crear tant
de Ramon Bori, no?
Sí, sí, jo crec que va ser una mica per això. Llavors, és que al final estem parlant d'ajudar directament a persones, a xavals, que és que, bueno, és que al final tenen una importància molt gran, perquè és que seran la societat del futur. Seran els treballadors de les empreses que tenim al voltant del nostre poble, del poble del costat, seran els pares dels fills que vagin a les escoles, o sigui, té un impacte gegant. Llavors, nosaltres, dintre del petit club que som, seguirem treballant moltíssim per millorar aquest entorn.
Clar, i és el que diem, al final, o a la fi, al cap, no deixa de ser que els esteu canviant la vida amb ells, no? És a dir, suposo que el fet de suspendre totes i aconseguir passar de curs és una motivació extra que potser ningú els havia donat aquesta oportunitat.
Clar, perquè fixa't que quan arriben diferents persones, diferents nens de diferents llocs a un mateix club, hi ha molta varietat, o sigui, estem parlant de nens que potser sí que estudien bé, però després estem parlant de potser de nens que suspenen totes i que els seus pares tenen diners per pagar classes de repàs, però que potser pels pares no és important, o sigui, no li donen la importància. Després també tenim xavals que potser doncs, no tenen aquests recursos, llavors estem parlant de molta varietat. Llavors, la qüestió és al final que bueno, que doncs venen xavals de tot tipus de situacions i nosaltres volem abarcar totes aquestes situacions, tots aquests xavals, perquè tinguin el seu lloc independentment de si els seus pares tenen més diners, tenen menys diners, estan més implicats en l'educació del seu fill o menys. Volem donar oportunitats a tothom, que és una mica el que els meus entrenadors de golf, mental coach, etc., doncs van fer amb mi, no? Em van donar oportunitats. I jo crec que al final tothom mereixem oportunitats.
Doncs, Ivan, moltes gràcies per haver-nos atès avui al Penedès en Xarxa. Recordem, Unió Esportiva Tancat, a Instagram, veuran els enllaços a la biografia per tal de poder fer aquesta donació o aquest visum, i que a partir de 5 euros, escolta, ningú sortirem de pobres ni ens farem rics per aquests 5 euros que deies, o 10, o el que cadascú estimi. Així que moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Com et deia, gràcies per aquesta magnífica idea i projecte, i esperem que el mes de març pugueu tornar a obrir i que, a més de jugar a futbol, puguin estudiar i fer classes de repàs.
Moltes gràcies a vosaltres. Sempre és un plaer parlar amb tu, Lourdes, i esperem que ens veiem aviat. Moltes gràcies per tot.
Gràcies, una abraçada.
Penedès en Xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 9:45. Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès a les notícies del Penedès en Xarxa. Us parla Goretti Martínez. La Barcelona Wine Week tanca una edició rècord amb una notable presència de cellers penedesencs. El sector elaborador del Penedès ha aprofitat la fira per presentar-hi novetats destacades. El Barcelona Wine Week és el saló de referència del vi de qualitat de l'estat espanyol i tancava portes aquest dimecres a Fira de Barcelona amb xifres rècord, amb la participació de 952 cellers de 73 denominacions d'origen i prop de 21.000 visitants professionals, un 20%. 20% dels quals de l'àmbit internacional. En total, durant l'esdeveniment s'han celebrat més de 12.000 reunions de negoci entre empreses expositores i s'ha rebut la visita de 1.000 grans compradors nacionals i 650 importadors en clau internacional de països estratègics, com ara Estats Units, Alemanya, Canadà, Països Baixos, Regne Unit o la Xina. També en aquesta nova edició de la Barcelona Wine Week, la fira no ha estat absenta, volíem dir, de polèmica i d'actualitat. D'una banda, per l'accés de venda d'entrades i també per les tracturades dels pagesos a Barcelona. Rua de Carnaval aquest diumenge al migdia a Santa Margarida i els Monjos. La gran rua de carrosses i comparses de Carnaval de Santa Margarida i els Monjos, una de les més esperades de l'Alt Penedès, es durà a terme aquest any, aquest diumenge, a partir de les 12 del migdia pels carrers dels Monjos, amb el lema anual Som un Carnaval lliure de sexisme i amb la participació de 16 carrosses i 5 comparses. Enguany, i com a novetat destacada, la rua comptarà amb un tram tranquil, adaptat a persones amb sensibilitat sonora, situat al carrer Eugeni d'Ors, entre l'avinguda de Cal Rubió i el carrer de Núria. També diumenge a les 6 de la tarda i a la Societat La Margaridoia se celebrarà un espectacle infantil a càrrec de Jaume Ibars i una xocolatada. La Rua de Santa Margarida i els Monjos es podrà seguir en directe per Penedès Televisió i també hi haurà reposicions al llarg de les següents hores. Sant Sadurní prepara una festa de Carnaval per demà. El Servei de Cultura ha preparat tota una programació d'activitats amb motiu de Carnaval que se celebra demà a l'era d'en Guineu, on s'habilitarà una carpa per millorar el confort i la comoditat del públic assistent. A 6:15 de la tarda tindrà lloc una festa familiar amb l'espectacle Balant Bambú de la companyia Pentina el Gat. Després, la banda de carrer Zebres Bars Band conduirà una cercavila pels carrers del nucli urbà amb inici i arribada a la mateixa plaça de l'era d'en Guineu. La jornada tindrà continuïtat a partir de 11:15 de la nit i fins les 4 de la matinada amb una festa de nit acompanyada de música de DJ. I el comerç de Calafell tornarà a enamorar per Sant Valentí. Hi ha una campanya comercial amb sorteig de sopars romàntics i vals de compra del 9 al 14 de febrer. El comerç de Calafell i de Segur posa en marxa avui la campanya comercial de Sant Valentí. Fins al 14 de febrer, els establiments adherits tindran disponible el millor de la seva oferta en moda, calçat, complements i regals, entre altres, amb preus especials i ofertes. I tothom qui faci una compra entrarà en el sorteig de diferents premis i vals de compra. En concret, els comerços de l'associació Fòrum Calafell sortejaran 3 sopars romàntics entre els clients que els visitin durant aquests dies. De la seva banda, els establiments de l'Associació de Comerciants de Segur de Calafell sortejaran 8 vals de compra de 20 euros. Per accedir al sorteig, els compradors hauran d'escanejar un codi QR que trobaran a la botiga. El codi els portarà a una web on s'hauran d'inscriure i pujar una foto del tiquet de compra. La campanya comercial de Sant Valentí és una iniciativa de les associacions empresarials de Segur de Calafell i Fòrum Calafell i de la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 9:15. Cada 15 dies passa per la nostra roda d'alcaldes un dels batlles penedesencs. I avui és el torn del Jaume Domènech. Ell és l'alcalde de Subirats, el municipi més extens de l'Alt Penedès, i s'estrena avui el programa El Penedès en xarxa. Anem a buscar aquesta conversa als estudis de la capital del Cava, on ja ens esperen amb l'Eli Jiménez.
Avui a la nostra roda d'alcaldes, aquí al Penedès en xarxa, ens visita l'alcalde de Subirats, Jaume Domènech, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt bé, gràcies per convidar-me.
Benvingut al Penedès en xarxa, t'estrenes aquí al magazín, encara no t'havíem tingut, i la primera pregunta de rigor és quin balanç fas d'aquests primers mesos al capdavant de l'Ajuntament de Subirats?
Doncs bé, molt positius, molt intensos. Portem ara mateix 7 mesos al càrrec amb un acord de govern d'Esquerra i la CUP, que és històric al municipi. Esquerra sí que havíem governat durant 8 anys, en un període de fa més de 12 anys, i per tant teníem una certa experiència de govern, no jo, però sí els companys d'Esquerra. La CUP no havia entrat mai a govern municipal, no havia tingut mai l'oportunitat, i per tant, bueno, la possibilitat d'entendre's les dues forces d'esquerres era doncs un motiu per intentar-ho, i la veritat és que estem molt contents, hi ha hagut molt bona entesa, tot i que l'equip de govern som tot nous, diguéssim, només hi ha dos regidors que tenim experiència a l'oposició, però la resta són nous, per tant, creiem que això també pot anar molt bé per la política municipal, mirades noves, gent nova, gent fresca, que porti noves idees. I la veritat és que hem teixit un pacte molt estable, molt sòlid, amb ganes de fer canvis importants al municipi, que després en parlarem. I la nostra màxima sempre ha sigut aquesta, crear aliances per poder tirar endavant els projectes. La idea d'entendre's amb la gent, d'estendre la mà, de dialogar, de cooperar. És el nostre ADN i la nostra manera de ser. I en aquest cas portàvem doncs, 12 anys al municipi de govern convergent o postconvergent, i creiem, i amb això vam coincidir amb la CUP, de que calia un canvi al municipi i calia fer un gir. I en això estem. No és fàcil, perquè doncs, les coses no es poden canviar d'un dia per a l'altre, però doncs, bueno, ens vam entendre i la veritat és que estem molt, molt contents. Ha sigut molt intens aquests 7 mesos, perquè aterrar a la vida municipal no és fàcil, però bé, aprenent cada dia i mirant de construir aquest futur per millorar la vida dels subiratencs i subiratenques.
Com dius, amb ganes d'aquest canvi a Subirats. A principis d'any o finals principis d'any, un dels temes estrella són els comptes, els números, les xifres. Als periodistes ens agrada molt parlar de xifres, segurament als veïns del municipi també els agrada saber quin és el pressupost. L'heu aprovat ja, en quines xifres us moveu, a què el destineu. Amb aquests canvis també, recordem, aquest any hem vingut d'uns anys de pandèmia en què des de la Unió Europea es deixava invertir una miqueta més. Ens toca estrenyar el cinturó aquest 2024. Parlem d'aquest pressupost municipal.
Bé, el pressupost municipal el vam aprovar el 20 de desembre. Al final vam poder incorporar un parell o tres de propostes de l'oposició i, per tant, el vam aprovar per unanimitat. Per nosaltres era important. És important, com t'he dit abans, poder sumar i, per tant, al final el municipi l'hem de portar entre tots i en aquest sentit estem molt contents perquè el vam poder aprovar per unanimitat. El pressupost suma 5.188.000 euros aproximadament, és un pressupost un pèl més alt que el de l'any passat, però sense, evidentment, l'expansivitat que ens agradaria, diguéssim. Som conscients encara que el tema de les regles fiscals encara no sabem si realment s'aixecaran o no s'aixecaran. En principi contem que estaran suspeses igual que fins ara, però la situació no és complexa a nivell econòmic i, per tant, tampoc la cosa no està per tirar coets. En principi, les inversions més grans que tenim projectades, n'hi ha moltes que estan associades a subvencions que ja venien donades i, per tant, que hem de tirar endavant. I després hi ha projectes, que ja en parlarem després, de projectes més claus i més importants per del municipi. En principi hem destinat una partida per renovar els jocs infantils de Sant Pau d'Ordal, per adequar la nova piscina d'Ordal, una piscina que va costar molt en l'anterior mandat, però degut a tota una sèrie de circumstàncies no es va poder acabar i no la vam poder obrir l'estiu passat i per tant hem d'acabar d'adequar-la i hem de fer una petita inversió més per poder-la tenir a punt per aquest estiu. Hem de rehabilitar la capella dels Casots, que és un poblet petit, un dels 15 pobles petits que tenim a Subirats, i en aquella capella hi hem de posar-hi a la llarga el jaciment, un centre d'interpretació dels jaciments que tenim paleontològic Iber. Llavors, primer hem de rehabilitar la capella, que està en unes condicions pues, difícils, diguéssim. Després també tenim que invertir en uns mòduls de vestidors per al camp de futbol de Sant Pau d'Ordal, perquè bé, tenim uns vestidors cedits per l'Isbat que estan en un estat molt deplorable i ja fa temps que anem amb uns mòduls vestidors, ara volem ampliar els mòduls per poder de moment tenir unes condicions una mica més bones per als equips que venen a entrenar i a jugar, i tenim un projecte per més endavant per poder fer uns vestidors de pedra, d'obra, diguéssim, molt més adequats. I la cosa més important que tenim és la rèplica del Pou dels Casots. Tenim un problema amb l'aigua, com també després suposo que en parlarem, i tenim nosaltres ens abastim el 50% d'aigua pròpia a través del Pou dels Casots, i tenim després l'altre 50% que l'agafem d'ATL. Llavors, el Pou dels Casots té 40 anys, cada vegada hem d'anar a buscar l'aigua més avall, i els tècnics ja ens han dit que és un pou que, bueno, pues que hem d'intentar replicar i hem de fer-lo nou, i per tant també invertirem en això. Però també invertirem en un estudi per crear comunitats energètiques locals al municipi, per la Festa de la Terra, en l'educació d'un espai per joves a l'Avern. És a dir, tenim molts, molts projectes.
Jaume, teniu uns trets identitaris molt definits a Subirats, i és que sou al municipi amb una extensió més gran de l'Alt Penedès i format, Subirats el formen 15 pobles. Per tant, és una realitat que segurament es diferencia molt de la d'altres municipis més grans de la comarca, sense anar més lluny, sense Sadurní.
Totalment, som el municipi més extens de la comarca, amb 55 quilòmetres quadrats de superfície, amb 80 quilòmetres de canonades, imagineu-vos el que és mantenir tot això, i és un municipi complex, ho ha sigut sempre, i aquí està el repte. Tenim, com tu deies, 15 pobles, tenim 3 pobles grans, una urbanització gran, i després doncs, hi ha 10 pobles petits, amb la dificultat de gestió que això té, 10 o 12 festes majors. Nosaltres no tenim una festa major, en tenim 10 o 12, en funció de que a vegades hi ha alguns pobles que no es veuen en cor d'organitzar-la, i per tant hi ha algun any que no n'hi ha. Tenim 8 ateneus i centres culturals, tenim 2 camps de futbol, 2 piscines municipals, 3 urbanitzacions, 3 llars d'infants, 3 escoles, i tot això només amb 3.240 habitants. Per tant, la dificultat doncs, de poder encabir aquest pressupost i de poder fer inversions a tots els nuclis és realment complexa, difícil, i el marge és poquet, diguéssim, en aquest sentit. Però ja, el que sigui un dels objectius prioritaris del mandat és intentar cohesionar més els pobles de Subirats, perquè bueno, doncs la gent és de Sant Pau d'Ordal i és molt de Sant Pau d'Ordal, la gent que és d'Ordal és molt d'Ordal i la gent que és de l'Avern és molt de l'Avern, per posar 3 exemples. I ens manca una miqueta d'identitat Subirats, no? Perquè el fet d'estar tan dispersos doncs complica aquesta identitat de que som de Subirats, i per tant en el mandat sí que tirarem endavant moltes línies estratègiques que tindran a veure amb intentar cohesionar molts més els pobles i la gent dels diferents pobles amb aquesta identitat de Subirats.
Anem, Jaume, amb aquestes línies de mandat, amb aquests projectes de mandat, pel que queda, que és molt, aquests propers anys.
Sí, sí, però passa volant. Sí. Aquests 7 mesos han passat absolutament volant i en no res ens plantarem al final del mandat. Per tant, s'ha de treballar de valent. I com et deia, primer de tot, per construir aquesta identitat de Subirats necessitem crear una xarxa entre els diferents ateneus. Per tant, tenim projectes com és el Festival Sona Bé, en el qual volem fer un cicle de concerts en els diferents ateneus. Tenim la Festa de la Terra, que és un... Antigament teníem una festa del medi ambient que volem renovar i volem donar-li un altre caire. En aquesta Festa de la Terra es parlarà, hi haurà una sèrie de taules rodones sobre l'emergència climàtica. Això serà el 19 de maig i ja us vindrem a explicar-vos-ho una miqueta més bé. Tenim el problema de l'habitatge, tenim un tema important amb el tema de l'habitatge. Molta gent jove ha de marxar a viure del municipi perquè no hi ha habitatge de lloguer assequible, no hi ha habitatge protegit, i per tant una de les estratègies del mandat serà crear un punt d'informació d'habitatge per poder detectar, fer un cens d'habitatges buits, intentar posar les ajudes a la rehabilitació per poder posar-lo després al mercat de lloguer assequible, i intentarem tirar endavant tot el que puguem promocions d'HPO, d'habitatge protegit, per tal de que els nostres joves no hagin de marxar del municipi. Després tenim un projecte d'urbanització de Casablanca Sud, tenim de les tres urbanitzacions, una està recepcionada, que és l'urbanització Can Rossell, tenim l'altra, la Muntanya Rodona, que està pràcticament acabant de recepcionar-se, aquest any en uns mesos estarà recepcionada, però tenim la de Casablanca Sud, que és doncs, una en què es va tirar endavant un projecte d'urbanització que no va quallar, i per tant un dels reptes també d'aquest mandat és intentar doncs, actualitzar el projecte de reparcel·lació i començar a tirar endavant un altre projecte d'urbanització d'acord i de comú amb els veïns. Un altre problema que ens preocupa bastant al municipi i que és comú també en el territori és aquesta implantació dels parcs solars en el territori i, per tant, estem treballant en la modificació del POUM, del Pla General, per poder establir en quins llocs es pot posar parcs solars i en quins no, perquè, evidentment, aquí volem preservar la vinya, tenim uns sòls de valor agrològic molt alt i no volem que s'implantin camps solars en el territori. Per tant, bueno, farem el possible per... Evidentment, assumirem la nostra quota d'aportació d'energia, però no estem d'acord amb aquests grans projectes de parcs solars. Després tenim un altre projecte estratègic que tirarem endavant aquest any, que és ampliar el porta a porta a tot el municipi, perquè els percentatges de recollida estem en un 46,5%, més o menys a la mitja de Catalunya, però sabem, per exemple, l'experiència de Sant Sadurní, que teniu el porta a porta de fa molts anys, i els percentatges poden arribar al 75-80%, i per tant, en aquest sentit, penso que hem d'avançar, i tot i que és molt costós, doncs hem de tirar endavant el projecte i estem preparant el plec per licitar-ho. Després, un altre dels reptes importants al municipi és la mobilitat, precisament perquè tenim aquests 55 quilòmetres quadrats d'extensió i aquests 15 pobles. Imagineu-vos la diferència, no? Des d'Ordal fins a Can Cartró, la diferència que hi ha i la connexió que pot haver-hi, doncs, bueno, les línies de regulars d'autobús no cobreixen la demanda, tothom ha d'utilitzar el vehicle privat per moure's i, per tant, en el mandat també volem avançar en sistemes de mobilitat compartida, vehicles compartits, mirar d'estudiar tot el tema del taxi a demanda per poder moure la gent gran, intentar que es moguin d'una manera sense haver de dependre dels familiars i el vehicle privat. Una mica aquestes són les grans línies, i després tenim moltes coses més concretes, però suposo que no tindrem temps.
M'agradaria preguntar-te pel que estem vivint aquesta setmana. Estem veient el sector de la pagesia, l'agricultura, sector primari, en peu de guerra. El Penedès, l'Alt Penedès, som una comarca eminentment agrícola. Vosaltres, des de Subirats, ho sabeu molt bé. Sou terra de vinya, abanderats de la vinya. No sé, Jaume, com veus totes aquestes protestes que tant i tant ens afecten ja no només a vosaltres com a municipi, sinó a la comarca en general?
Doncs estem totalment d'acord amb les reivindicacions dels pagesos. Realment estan en una situació molt complicada. Hi ha el problema que arrosseguem dels preus, que portem molts anys amb uns preus per sota del que és digne, diguéssim, sobretot el preu del raïm. Subirats, som la capital de la vinya, per tant estem en ple... Ens toca molt, molt de prop, hi ha molta gent que es dedica en el municipi a fer de pagès. No només els preus, sí que és veritat que tot el tema burocràtic tenen absolutament raó de que s'ha anat complicant cada vegada més. En això la Generalitat doncs va dir que intentaria crear una taula per poder simplificar tots els tràmits que es pogués. Però després hi ha també un problema gran en el sentit de que ens venen molts productes de fora que no tenen les limitacions que posen els productes propis dels pagesos d'aquí. I aquests tractats de lliure comerç que es negocien a Europa també s'ha de ser coherent, perquè doncs, hi ha certs grups que es posen el llaç verd i que estan molt a favor dels pagesos, però després a Europa voten a favor d'aquests tractats de lliure comerç que realment ens perjudiquen els nostres pagesos. Esquerra va votar en contra d'aquests tractats de lliure comerç i, per tant, bé, pensem que la coherència és una cosa, un valor que s'ha de poder preservar sí o sí. Totalment a favor d'ells, només els hi faltava la sequera, és a dir, ara a més tenim el problema de la sequera que està complicant el tema d'una manera ja a nivell de supervivència. Pues, l'any passat va baixar molt la producció, però aquest any el problema és la supervivència de la vinya del CEP. i molts pagesos estan dient que la planta s'està morint, per tant, ho tenen realment molt complicat i avançar cap al tema de la sobirania alimentària és molt important, però per això també com a consumidors hi ha tres grans supermercats, que no diré el nom, però que tothom sabem, en els quals doncs, tenen el, diguéssim, el monopoli del 42 o en alguns moments el 50% de tot el que consumim. Per tant, si tots, entre tots, ens dediquem a consumir producte local, encara que sigui més car, encara que sigui del pagès del costat, segurament els ajudarem molt més del que estem fent fins ara, diguéssim.
Ara posava sobre la taula el tema de la sequera. És un tema que hem de tocar sí o sí perquè ens afecta a tots. Parlaves en el cas de l'agricultura, les restriccions, han de fer una limitació ara del 80% del consum de l'aigua en aquesta fase 1 d'emergència en la que vam entrar la setmana passada. En el cas de Subirats, no sé com esteu aplicant les mesures d'aquesta fase i si teniu o no mesures més restrictives a les que ha donat de base la Generalitat.
Bé, en el tema de la sequera, tots els ajuntaments ens hem de posar les piles. És un tema que portem 3 anys, és a dir, la sequera, si els pagesos ho saben molt bé, la sequera portem ja més de 3 anys de sequera severa, i el problema és que, bé, fins que no han arribat les sancions, fins que no hem arribat a un punt en què això ha tocat la butxaca, diguéssim, dels ajuntaments, doncs no ens hem posat les piles. Sí que és cert que Subirats, des del 2000, s'ha invertit més o menys un milió d'euros en el tema de l'aigua, però com et deia, són 80 quilòmetres de canonades, realment és per molt que s'inverteixi s'ha de seguir invertint cada any, i per tant no arribem mai a tenir la xarxa com voldríem o com és més fàcil de mantenir en un poble petit on la xarxa és més petita, no? Tenim clar que serà el mandat de l'aigua, és a dir, en aquest sentit haurem d'invertir tots els esforços, doncs segurament el 50% de tots els esforços que faci l'Ajuntament aniran a parar a inversions de l'aigua, perquè no pot ser, aquesta sequera ha vingut per quedar-se, segurament, tot i que acabi plovent, que esperem tots que així sigui, tots haurem de passar amb un 15% menys d'aigua en el present i en el futur. Per tant, sí que hem d'adequar totes les mesures d'estalvi que sigui possible i hem d'aprofitar per fer un salt endavant amb el tema de l'aigua. Antigament els ajuntaments doncs, segurament feien pavellons poliesportius, intentaven fer altres inversions, però la xarxa doncs, quedava més, diguéssim, més descoberta, no? Nosaltres tenim previst només en aquest primer any un mínim d'un milió d'euros en inversions en l'aigua. Vam fer un canvi de companyia, nosaltres ens va perjudicar perquè portàvem el canvi de companyia i fins a l'1 de novembre no aplicava la nova companyia, amb la qual des de l'estiu la companyia vella, diguéssim, ja feia molt poques inversions perquè ja sabia que marxava del municipi. Per tant, això ens va penalitzar una mica. Però amb la nova companyia tenim compromeses inversions noves per l'ordre de 300.000 euros. Hem demanat subvencions a l'ACA i Acció Climàtica també per un valor de 600.000 euros més. Tenim, com et deia, que hem de fer la rèplica del pou dels Casots per seguir tenint l'aigua pròpia i poder tenir aquest pou a ple rendiment. I això són 350.000 euros més, també que esperem tenir-los a través d'una subvenció. Si no arriba la subvenció, doncs ho farem a través del Pla General. I, per tant, tenim molt clar que hem d'invertir molt, perquè el problema principal nostre són les fugues. Sí que a nivell domèstic doncs no hi ha el problema, tot i que emplacem a tothom que gasti la menys aigua possible, que faci i prengui totes les mesures que sigui possible per reduir el consum, i evidentment que no s'omplin piscines, perquè això és un altre dels problemes que la gent, alguna gent, no ha entès encara, i fins que no entrem en que se'ls talli l'aigua no acabaran d'entendre de què va això, I va de que si no plou més d'aquí a l'octubre no tenim ni una gota, és a dir, que no podrem ni obrir l'aixeta i no rajarà aigua. Per tant, la gent no n'és conscient i hem de fer pedagogia entre tots per ser conscients. Però en el cas de Subirats, bàsicament, vam rebre una sanció de l'ACA del mes de setembre d'uns 6.000 euros per passar-nos de la dotació i el problema de les sancions, que no estem d'acord i hem fet al·legacions, degut a això, aquesta circumstància del municipi de 80 quilòmetres de canonades, totes les inversions que hem fet, el canvi de companyia, per tant, hem fet totes unes al·legacions que creiem que seran estimades, però encara no tenim la resolució. Hem d'accelerar, però per molt que accelerem, no tenim temps de posar-nos al dia. I, per tant, bé, la situació és complexa, complicada, i la gestió no és fàcil.
Venim del mandat de la Covid, estem ara en mandat de, com bé dius, de l'aigua. Aquests minutets finals, Jaume, no sé si ens hem oblidat alguna cosa, t'agradaria apuntar alguna cosa més?
Bé, jo crec que més o menys ho hem anat parlant tot. Sí que el que volem és ser un govern molt pròxim. Pràcticament jo atenc a tots els veïns que demanen hora per l'alcalde. Vam anar a explicar les ordenances poble per poble. Per tant, fem audiències públiques. Ara tenim a finals de febrer tenim tota una roda per anar a explicar els pressupostos en què invertirem, aquesta mateixa entrevista però amb els veïns de cada poble, perquè el que sí que volem és que... I això ens ho han agraït molt, perquè hi ha molta gent que no està acostumada. Els polítics no acostumen a sortir i a donar explicacions, i quan ho expliques de manera honesta i amb confiança, normalment els veïns i les veïnes ho entenen perfectament de per què fas les coses. I creiem que hem d'acostar la política molt més a la gent i no al contrari, allunyar-nos cada mes, utilitzar un llenguatge que la gent pràcticament ni entén. I en aquest sentit, creiem que sí que som capaços de fer un canvi important.
Política de carrer, que s'agraeix moltíssim. Jaume Domènech, alcalde de Subirats, moltíssimes gràcies per estrenar-te avui al Penedès en Xarxa. Com sempre, nosaltres continuarem al costat vostre, de tots els municipis i d'aquesta difusió de tot el que feu. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Estàs escoltant Penedès en Xarxa.